Ja ho diuen, que la música forma part de les nostres vides i és una part indispensable i fonamental als mitjans de comunicació. I si a sobre parlem d'una ràdio, encara més. Avui en aquest programa en parlem i on sentim la música dels últims 30 anys a Sant Cugat. També tenim la sort avui de comptar amb la col·laboració i amb la presència d'un dels responsables de que ara mateix estiguem fent ràdio i també ho és de la música, d'alguna part de la música que es va viure en directe, sobretot a la dècada dels 80. Molt bon dia, Màrius Caral.
Hola, molt bon dia.
Ets un dels responsables, com dèiem, de que avui en dia existeixi el 91.5 freqüència modulada, encara que llavors, a inicis dels 80, no tenia aquesta freqüència.
No, exacte. No era el 91.5, sinó que era el 91.7. Al principi, sí, sí. Al principi dels 80, 82.
En aquell origen de la ràdio que anirem explicant, aquesta història mítica de la ràdio dels seus inicis amb el Ramon Grau, amb tu i amb un parell d'amics més, ho anirem explicant aquests dies a Cuga.cat, però a mi el que m'interessa, evidentment, és el tema musical. Com el vau plantejar a l'inici a Ràdio Sant Cugat?
Home, a l'inici el que et feia il·lusió, tal com sempre havia explicat el Ramon i els companys, era mirar de promocionar tot el tema local, ja fos la música, el teatre i la música. No n'hi havia potser tanta com ara, perquè no hi havia tantes facilitats com ara, però vam intentar fer coses i vam fer algunes, i tant que sí.
Preguntarem una mica, perquè tu has estat més a la vessant tècnica, sobretot en tota la història de Ràdio Sant Cugat. Llavors, com es feia? Anàveu amb Revox, la música, amb vinils? Els discjòqueis com posaven la música?
Sí, abans un control de ràdio no tenia cap pantalla. Ara semblaria impossible haver un control de ràdio sense pantalles i aleshores era molt normal. Habitual tindre, doncs, dos giradisc, un parell de cassets per tirar la publicitat, si és que tenien publicitat, i ja està, eh? És que no hi havia ni CDs, perquè els CDs just sortien aleshores. Als principis dels 80 van sortir els CDs a uns preus molt
impossibles. Boah,
sí, tant i tant. Un CD era impossible de comprar, i aleshores van comprar amb això, amb dos cassets, dos plats i poca cosa més, eh?
Ara, perquè es facin una idea als nostres oients, la música sona durant les 24 hores del dia. Si nosaltres ho volem, a través d'unes llistes de música que programem, llavors sí que tenia molt de pes, molt més pes, no? La part tècnica in situ, en directe, i sobretot el DJ, el disc jockey.
I tant. Aleshores, clar, si volies fer 20 o 4 hores havies de portar-te al llit a la ràdio. No hi havia manera de poder tindre una continuïtat. Nosaltres fèiem una petita continuïtat ja aleshores. Recordo que vam adquirir un parell de màquines de magnetofons que feien era una cinta, només durava 3 hores, no, perdó, durava una hora. I el que fèiem era posar la velocitat més lenta, durava una hora i mitja, i quan s'acabava la cinta durava la volta al capçal i tornava a començar a la inversa, i aleshores durava una hora i mitja més. Recordo el nostre company, el David Tallada, que crec que està a RAC 105 o Catalunya Ràdio. Em sembla que està a Catalunya Ràdio, el crític musical, crec. Doncs ell feia els desnits i plegava a les 10 del vespre, però hi havia música fins a la 1, no? I algun dia havíem tingut alguna anècdota, eh? Allò que dèiem, ui, mira, escoltaves la ràdio i jo no sonava música. Què haurà passat? I anàvem a la ràdio a buscar, i havia caigut la bobina al terra i buscàvem la bobina, era on estava. I tornàvem a posar la bobina i continuàvem posant. I era l'única forma de poder allargar una miqueta la programació fins a una hora, una miqueta, doncs, que fos tard, no de matinada, no?
Al marge de la ràdio i de la música que podia sonar a la ràdio i els protagonistes, suposo que música local poca, perquè pocs podien enregistrar la seva música, i sobretot en vinil, o sigui que aquest problema suposo que era difícil de solucionar, no?, a través de la ràdio.
Sí, clar, teníem molta música local, no teníem. Bé, a Sant Cugat hi havia molta música local, però va ser una petita coincidència el tema de la Floresta, que aleshores hi havia la Floresta, que en deien la Ciutat Sinley, i allà, doncs, hi havia molt de personal, molt de personal de Barcelona, que venien, doncs, a descansar i assajar i a crear una mica de música de l'època, de les modes que hi havia aleshores, no? I allà teníem molts músics catalans que van fer molts LPs després, i inclús una altra anècdota és que aquí on estem ara sentats en aquest estudi, aquí mateix hi havia un petit escenari.
En Mafalda, no?
No, abans hi havia un...
Abans del Mafalda.
Hi havia, sí, quan vam fer les obres i vam treure la pintura de qui hi havia de la llibreria o un establiment que hi havia hagut abans, vam trobar la pintura verde i granate d'un local que es deia Spotlitz Pub, i era l'inici dels pubs, que hi havia aquells grans coixins per terra i uns focus que enfocaven al sostre, i aquí hi havia un petit escenari i venia a tocar la Mirasol Colores i obria el tramvia, i perquè com que eren veïns i venien a fer cerveses a Sant Cugat, doncs de pas també tocaven algun tema, no? I les tardes, els dissabtes i els diumenges, només, perquè esclar, d'entre setmana aquí a Sant Cugat era un poble molt petit, i això s'omplia de gent jove i ens passava molt bé.
Recordes algun espai més de Sant Cugat on es toqués música?
Mira, a Sant Cugat sí, hi havia un altre espai. En aquest espai vaig participar jo, perquè això era abans de que jo fes el servei militar, potser ja no era ni dels 80, era abans dels 80. I el carrer dels Marges, que abans en deien el carrer de les Marges, això està a l'endavallada, el carrer que va de la plaça de Pere Sant fins als quatre cantons, baixant a l'esquerra, hi ha un petit carreró, i al fons hi havia un pub també, que va sorgir després d'aquest, de l'Spotlitz Pub. I aleshores allà, per les tardes del dissabte, fèiem uns petits concursos, així, seria com el Mouta, però molt d'anar per casa, I venien uns grupers de Sant Cugat, que si un tocava amb la guitarra i cantava algun tema, que si l'Àngel Blanc, per exemple, aleshores començava a fer alguns temes. Hi havia un grup del carrer Major que en deien Aigua del Càntic, era un lloc que tocava la flauta amb el fill de l'alcalde, l'Àngel Casas. També tocaven i feien una miqueta música de salsa així mediterrània, eren uns grupets així de gent joveneta, I venien al pub aquest el dissabte, i llavors la gent d'alguna forma votava també, però votava in situ, no? I al final, durava potser un mes, això, quatre caps de setmana, i el cinquè cap de setmana doncs, tots brindàvem, el que guanyava estava content perquè no teníem obsequis per dir, només l'obsequi era una botella de cava o unes litrones de cervesa, i s'acabava el nostre show. I això estava al carrer dels Marges. I després també vam aconseguir fer alguna cosa de música amb l'ajuda d'un... Tenim un inventor a Sant Cugat, teníem un inventor que es deia Josep Marlet. I aquest senyor inventava, es va dedicar a fabricar cafeteres d'aquestes de cartutxos, per això parlo dels anys 60 i 70, I aquest senyor li agradava molt el jazz, i coneixia el Tete Montoliu i el Joaquim Maria Ferràs, em sembla, de trompetista de Terrassa, i aleshores ell va posar en contacte amb aquesta gent, i algun cèntim d'ell també, que també posava algun cèntim de la seva butxaca, i amb l'ajuda d'un tal senyor Calicó, que era el president del claustre aleshores, que ens donava permís per utilitzar-lo, doncs fèiem actuacions de jazz, i un parell d'estius vam fer un parell de jornades d'estiu de jazz en el claustre, però sempre per iniciativa pròpia. L'Ajuntament no... Aleshores era l'Ajuntament feixista encara, l'Ajuntament no era democràtic. Parlo potser, imagina que t'estic parlant abans dels 80, dels anys 70.
Sí, evidentment, sí.
Sí. I bueno, ens autoritzaven a fer coses d'aquestes, per aquests llocs.
Vaig a llegir-te un text. Muchos tíos, tías, que vivimos en un pueblo sito detrás del Tibidabo, nos hemos sentido más de una vez desconcertados e impotentes cuando un forastero, entre cometas, nos ha inquirido sobre dónde podría ir a enrollarse, entre cometas. A las preguntas de ¿dónde hay ambiente? ¿Dónde está la marcha? ¿Qué hacéis en este pueblo? Se nos atascaba la lengua. A la Maciel se le atascaría el buzón o macrocavidad bucal, pero como no es natural de aquí. Estando así las cosas, resulta que una vez se juntaron varios tíos con el coco calentado por este problemilla. Después de estrujarse un poco la mollera, entre cometas, decidieron, a pesando de todo, entre cometas también, montarse el tinglao musical para responder ante la monotonía dominante. Aquesta monotonía dominant a Sant Cugat, quina època era? Els 80 aproximadament, no?
Jo penso que els 80 va començar a ressorgir ja més la música i inclús el teatre i altres activitats allà, corals i més entitats culturals. Però sí, va ser a finals dels 70, principis de 80. Això,
aquesta
sí.
És la gènesi del grup d'acció musical Pigall. Què és això, Màrius?
Bueno, això va ser un invent, un dia allò entre cervesa i cervesa, o entre carajillo i carajillo. Jo prenia carajillo, els dies prenien cerveses. I vam dir, escolta, com que no tenim cap entitat que promogui la música viva, i com que no tenim cap tipus, doncs, havien de marxar de Sant Cugat, vindre a Barcelona, potser a Terrassa que hi havia ja escava, però no hi havia tampoc gran cosa, Doncs per què no fem nosaltres un moviment per crear, doncs, actuacions? I vam crear una entitat, doncs, que muntàvem, no espectacles, sinó petites actuacions, petits bolos, i vam llogar una torre a les afores de Sant Cugat, a prop de la Masia Sàbat, que era molt particular aquella torre, una torre gran, I allà doncs, vam començar un estiu a muntar, i li dèiem el Pigall, en el centre aquest, i allà doncs, fèiem actuacions, hi havia un costat a un lloc de gespa, aquí, que hi havia potser 200 o 300 persones, i la gent venia allà, i fèiem allà doncs, algunes tardes de música, i després vam anar continuant el que et deia abans, no? Que si el claustre, que si després vam fer algunes coses més, que si després en parlem. No?
Qui en formàveu part d'aquesta nova associació?
El Gran Pigall érem tres persones. Un tal Bernat Palomer, un noi que va néixer a Brasil i doncs, els seus pares eren catalans, va néixer a Brasil i va vindre aquí.
I el Jaume Mercader.
El Jaume Mercader.
Que va ser l'autor d'aquest escrit tan divertit.
És que era el nostre... Ell sabia escriure molt bé i sabia expressar-se molt bé i ell era una miqueta el nostre guia. I el Jaume Mercader, doncs sí, el malbrat, jo, el pobret. Jo, el Jaume Mercader i jo, érem tots tres, i ens reuníem i diem, què fem, això? Fem això. I els havien de buscar els cèntims, havien de buscar els espais, els permisos, perquè hi havia molt de problema per aconseguir també les autoritzacions per poder fer aquest tipus d'actes, i començàvem, i sí, fèiem
però
actes.
Però curiosament, vosaltres no éreu músics, no? En el teu cas, no. Sonoritzaves, possiblement, els concerts.
Mm. Però ens agradava molt la música, i ens agradava molt això que dèiem abans, el tinglau, no? Perquè, esclar, més que el concert, el que disfrutaves era muntant-lo, creant-lo, parlant amb la gent, en el dia que havies d'anar en el lloc on te feies l'activitat, doncs, sentint doncs, les proves i sentir i bueno, lluitar contra els conflictes tècnics i lluitar doncs, una miqueta contra tot i aconseguir al final doncs, l'espectacle, veies que la gent s'ho passava bé i això era el que t'omplia.
Sí, i els sí. Recursos que teníeu llavors?
Pues, bueno, els recursos eren els nostres, molta feina, hi havia col·laboradors, hi havia establiments com botiguers col·laboraven, l'Ajuntament algun cop ens havia ajudat, tampoc s'hi dedica, no, perquè hi havia una àrea com deien, de cultura i deportes, vull dir, mesclaven una miqueta, però bueno, també doncs, ens ajudaven. I una anècdota és que teníem, teníem atabalat el senyor Blanes, el Pep Blanes, era secretari i aleshores treballava a l'Ajuntament i ell era un, feia una miqueta de Jordi González en aquest cas, no? Podíem,
a cap de cultura,
cap
no?
De cultura, era una miqueta cap de tot aleshores, una mica a la mà esquerra. Gràcies a ell l'Ajuntament potser no va decaure tant com altres ajuntaments de fora de Sant Cugat, però ell posava la seva salsa catalanista per dir alguna cosa, no? I ell ens va ajudar algun cop doncs, a aconseguir les autoritzacions de l'alcalde, feia d'intermediari, bueno, aquests joves, perquè t'estic parlant que teníem molt pocs anys, teníem 16 o 17, 18 anys, ni majors d'edat, potser quan anàvem a demanar i crear tots aquests xous que muntàvem, sí.
I més endavant ja us vau animar i vau portar grups molt importants aquí a Sant Cugat, com la Dharma, per exemple, sí, els Tequila,
I tant.
Amb les seves anècdotes corresponents, no?
I tant. Bueno, sí, un bon dia, bueno, hem portat gent de Sant Cugat, havíem fet actuar no, en el Ramon Grau amb el seu grup que es deia Gamma, o uns altres que tenien xocolata, uns altres els aigua, la massa també els havíem fet actuar, bueno, i llavors, escolta, fem alguna cosa més. Vam fer el jazz que et comentava, que vam arribar a portar a Locomotora Negra, a l'Ovenet, un tapir víboris que en bateria que aleshores sonava molt, aquí a Farràs, Josep Maria Farràs, el trompetista de la Locomotora Negra, bueno, gent, no? I després també vam animar, vam donar un pas més i vam arribar a portar a Tequila, perquè aleshores estava, feia gràcia, i vam dir, escolta, aquests sonen molt bé, aquests nois, i acaben de treure dos singles i tal, i per què no els truquem? I vam trucar un dia allà al local on assajaven a Madrid, i ens van dir, no, aquí no, de trucar a Barcelona, no, però si esteu assajant a Madrid, i sí, ens porta el Gai Company, no? L'empresa aquesta que creava en aquells moments, el Gai Mercader, era, que creava festivals aquí a Barcelona, muntava festivals, i ell també era promotor de Tequila. I vam organitzar, sí, un concert amb Tequila i Dharma, mira, una bomba. Sant Cugat va sortir, aleshores realment va ser impressionant. Vam fer actuar en els Tequila i els Dharma. Vam tenir un conflicte, que no va voler ningú ser taloner de ningú i vam començar una miqueta més tard del compte.
Una mica?
Una mica, sí, 3 hores més tard del compte. Sí,
ja
sí, vam estar, reclamaven els cèntims de les entrades. Va ser molt, molt maco perquè van vindre tanta gent a Sant Cugat. Aquell dia hi havia tanta gent jove. Sant Cugat era un poble de 15 o 16 mil habitants, si mal no recordo. I aviam, em sembla que vam reunir a vora 4.000 persones aquí en el pavelló, el qual va causar una sèrie d'embussos i de problemes de tot tipus, ja sigui logístics. Clar, nosaltres no teníem gens d'experiència amb aquestes activitats, macroactivitats. Una festivaleta aquí en el claustre estava molt bé, però un macrofestival així de Tequila i Dharma no ens pensàvem que tingués tant d'èxit, i a la que vam veure que començaven a arribar trens carregats de persones, perquè tot el món hi entén, aleshores tampoc hi ha masses turismes, per sort, i vam començar a vindre trens i cada tren venia més carregat i no sé, les taquilles s'embussaven perquè també vam fallar amb un tema, no vam vendre entrades anticipades, tampoc en sabíem aquest tema, I em recordo que la meva família venia entrades en les garites que hi havia del camp de futbol, hi havia gent que venia entrades a l'estació, el pub que jo treballava aquest de Carles Marges també venien a buscar entrades, tothom venia entrades i al final vam poder, per sort vam cobrir gastos i vam pagar inclús alguna multa que l'Ajuntament ens va imposar perquè ens van criticar molt arrel d'aquella activitat perquè això va trasbalsar el Paula i això no era bo, perquè això creava mala imatge, massa gent jove, carrer cridant i saltant, això no era molt adequat en aquell temps, eh? Ara sí, i en aquell temps potser no tant. No?
I se'ls van treure les ganes de continuar organitzant aquest tipus de concerts?
Home, vam aprendre molt, eh? Sí. Home, les ganes no... Érem tan joves que no penso... Jo, al revés, com que ens havien posat això, una sanció, doncs potser encara tenia més ganes i per això sortien aquests escrits que tu has llegit abans, no? Perquè també vam fer coses a la Unió Sant Cugatenca, vam arribar a portar també a la Cisa i a la Tribu i a la banda Trapera del Río i...
La banda Trapera del Río, sí. El seu bateria, crec, que sí. Vivia aquí a Sant Cugat, sí, el sí, pare, sí. El Juan Pulido, el pare sí, del
sí.
Raúl Pulido.
Sí, 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 això sí, doncs ha estat així. Aleshores, no, va tindre molt d'èxit la banda Trapera del Río. El que més èxit va tenir, bueno, l'actuació va ser fantàstica, però els que llegien els cartells eren, clar, era l'època punk i moltes persones no ho entenien, i Sant Cugat encara menys, no? Perquè, esclar, Sant Cugat era diferent, cara, no era tant... I vam començar a omplir Sant Cugat de lletreros a les parets amb un senyor que feia un pipi en una cantonada i hi havia un Río que era el pipi que anava corrent i posava la banda Trapera del Río a l'Unió Sant Cugatenca, no? I, bueno, suposo que per això va vindre tantíssima gent aquell dia, no? I el nostre sonoritzador, que era com ara ja, no sé, bats mòbils o tota aquesta gent que coneixem, doncs, que ens posen la música quan fem els moutes, aleshores era el senyor Tovella, Francesc Tovella, que tenia un equipet Shure amb 6 micros i un amplificador de 500 watts només, i va muntar el seu equip allà a la Unió, va vindre la banda Trapera del Río a actuar, i també hi ha anècdotes, sempre es passaven coses... Els de banda Trapera van vindre a assajar, quan ja havien assajat, van veure que a la Unió, a dalt, hi havia un bingo. I el bingo tenia el seu bar, però esclar, el bingo obria per la tarda, nit. I vaig dir que el bar no estava controlat. I vam dir, ui, aquí hi ha un bar que no està controlat en tot de botelles de whisky i ginebra. I quan van anar a obrir el bingo, van veure que li faltava la meitat de botelles de whisky, la meitat de botelles de ginebra, faltava una mà de begudes allà i no sabien qui... I anaven tots de la Trapera, anaven embalats ja per començar l'actuació. Estàvem preparats, ja havíem posat gasolina, no? I sí, sí, vam començar l'actuació, i quan se va acabar l'actuació, doncs era clàssic trencar alguna cosa, perquè aleshores els punks havien, no sé, la seva forma d'expressar-se. Van decidir trencar algun micro del Francesc Tovella. Clar, el Francesc Tovella estava allà, havia el festival, i van començar a agafar el cable amb el micro, yeah, i tal, la gent saltant, i molt bé, tot, fantàstic, vinga, tira el micro en l'aire. Ostres, el Francesc Tovella es va assustar... I com que sempre que hi havia actes d'aquest tipus, la policia nacional, no la policia local, sinó la policia nacional venia a controlar com anava el tema, van entrar amb les pistoles, amb metralletes, eh? I van diluir la festa i van dir que els punks cap a casa seva i a tothom també, i va acabar. Aleshores, passaven coses d'aquestes alguna vegada.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
També
sí,
els músics suposo que eren diferents, no?
Eren molt, molt, molt macos, eren diferents que ara. Bueno, jo no estic tan diferent, jo veig que tots, bueno, no sé, estaven cada un... Era més la forma cultural de la seva expressió, hi havia l'època del jazz sinfònic, potser doncs anàvem tots més volats, o l'època tecno anàvem més tècnics, o no sé, no?
Clar, estem parlant també de la transició, un moment de que on la banda Trapera del Río té un sentit, un significat, sí, sí. I molt important per la població.
Sí, esclar, estaven en contra de tot, i era... Una frase sí que m'ha quedat sempre parlant de la banda Trapera del Río és que un dels cantants, el cantant tenia una nòvia que anava allò, anaven vestits doncs, també segons la seva forma de ser, de punk i tal, i a l'entrar en la Unió va dir: "Cuánto me enrolla este local, huele a florido y está destrozado, es fantástico." I he pensat, pues no sé on els hem posat. Però amb ells els hi van anar... Sí, sí, però en el local de la Unió ja estava miqueta deixat. Aleshores van fer obres. Aleshores recordo que al cap d'un temps van fer obres i el van millorar una mica. Però en aquell moment estava la Unió estava bastant deixadeta i no s'hi feien grans coses. Només s'hi feien discoteques el diumenge, em sembla, i poca cosa més. I vam aconseguir fer algunes actuacions a la Unió. Vam aconseguir fer algunes actuacions, sí, sí.
Teniu la sensació de que va haver algun relleu després de vosaltres? Perquè vosaltres, en quin moment vau deixar ja de... de fer, organitzar, bueno, i motivar-vos en aquest tipus de coses?
Clar, nosaltres teníem molt clar que a Sant Cugat no hi havia música viva i el que volíem, doncs, era, doncs, això, portar una miqueta la música viva, i l'edat també, doncs, ajudava també, doncs, a tindre aquest espit, no? I vam començar a deixar quan ja l'Ajuntament va agafar d'alguna forma, és a dir, el poder públic, no? Doncs va començar a agafar una miqueta aquest tipus de necessitat i va reconèixer, doncs, que a Sant Cugat potser sí que el Departament de Cultura havia de ser un Departament de Cultura independent del Departament d'Esports, i doncs el Departament de Cultura ja va començar, doncs, i les entitats també van començar a treballar totes, i aleshores, doncs, com es va començar a posar la màquina aquesta en marxa, doncs ja no tenien gaire raó de ser, perquè ja... I aleshores ja va començar a tindre més música viva que mai, gràcies a això, perquè hi havia un estímul ja des de l'ens públic, no? Mhm.
Després heu deixat totalment d'organitzar coses amb les famílies i tot això. Ara tu també, que estàs en contacte, sempre has estat en contacte amb la ràdio, que veus tants músics locals, com veus la situació musical ara?
Home, ara m'impressiona, perquè és clar, aleshores un grup local sonava al local. La guitarreta sonava guitarreta de miqueta de fira, perquè no hi havia, esclar, no podien comprar-se ni a Gibson ni a Stratocaster, ni podien tindre un gran amplificador ni Marshall, ni tenien ni una bateria Ludwig, ni, clar, teníem una bateria d'anar, doncs, per casa, una Tama i poca cosa més, i una guitarreta no sé quina marca, Ibanez, em sembla que era bueno, per comprar-se una Ibanez ja havies d'estalviar 2 o 3 mesos. I sonaven una miqueta diferent cara, els grups sonaven diferent cara. Ara els grups locals sonen molt bé, i a més la gent té la sort que ara tenen moltes escoles de música, i els grups d'abans no, aviam, l'organista tocava amb una mà i feia una melodia i prou, i ara, doncs, per sort, doncs, veig que els músics tenen són molt professionals. I tant.
Algun grup que t'hagi quedat a la memòria que t'impressionés en directe d'aquí de Sant Cugat?
De quan? De totes les èpoques? De...
Sí.
Home, a mi el grup del Ramon Grau m'impressionava sempre, perquè...
Gamma.
A Gamma i...
No els Incombustibles, que és l'actual, no?
Ah, no, Gamma, perquè eren molt creatius, perquè, clar, a Sant Cugat hi havia grups que feien versions de música de les hores, del temps, no?, dels hits i tal, bueno, versionaven coses. Tocaven a Santana, bueno, sonaven similars, però el Gamma sempre havien fet música, ells havien creat les lletres... I estava molt bé, sonava molt, molt bé, i més que sabíem la melodia, i, bueno, hi havíem fans de Gamma, molts fans.
I bandes com Orquestra Mirasol, que també va donar molt
a parlar. La Mirasol Colores ja era, sí, aquests ja eren més professionals, i feien aquest tipus de ja salsa, no sé com explicar, era una mescla, sí, és molt particular, l'Orquestra Mirasol. Van sortir molts components després d'allà, i van crear altres grups.
Doncs, Màrius Caral, tens tants qualificatius darrere, no? Membre originari de Ràdio Sant Cugat,
sí.
Tècnic d'aquests 30 anys, i responsable d'això, que això funcioni, de la creació d'aquesta casa, del carrer Plana Hospital, aquí. De fet, tu, les tripes, t'has encarregat d'organitzar-les, i bé, membre i company, com sempre, especial de Ràdio Sant Cugat i Cugat.cat ara. Moltes gràcies per parlar-nos d'aquella època tan especial per vosaltres.
I tant que sí. Gràcies.